Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Les 3 i 25 minutets. Aquí la família d'Esports COPE. Anem fins les 4. Edició de butxaca, edició d'estiu, com sempre per les emissores COPE, Catalunya i Andorra. I sí, Neymar ja és jugador del Paris Saint-Germain, o el que és el mateix, ja no és jugador del Futbol Club Barcelona. Per aquí comencem a caminar, com sempre us dic, ordenem i situem la jornada titulars del programa. Les notícies més destacades en l'àmbit que ens toca, que repassem en companyia del José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Bonsoir, monsieur Diez.
Bonsoir, bonsoir. El Barça, atenció, no pagarà el que queda de la prima de renovació a Neymar.
El club entén que no es compleixen els condicionants per abonar el pare de Neymar la resta d'aquesta prima de renovació del contracte del jugador signada a l'octubre. Els 26 milions que estaven a la notaria han tornat, de moment, a la caixa forta del Barça.
Ahir a Barcelona, avui a París, i Neymar, que ja parla com a nou jugador del PSG del Paris Saint-Germain.
Diu que ha marxat a França mogut per nous són reptes i no pas per diners o per voler ser una estrella. Que la decisió de marxar la va prendre ara fa dos dies i que el post de Gerard Piqué a les xarxes socials es va produir en un moment de broma.
Atenció, dels que surten, els que poden arribar, perquè el Barça ja pregunta atenció a la Reial Societat pel central Íñigo Martínez.
Ho ha fet de manera oficiosa tal i com ha reconegut el mànager general de la Real, Lorenzo Juarros. El club donostierra ja ha perdut Llúria aquest estiu i tot fa pensar que rematrà el Barça a la clàusula de 35 milions del central, petició expressa d'Ernesto Valverde.
Per cert, avui a les 8 del vespre juga el Barça a Tarragona, al nou estadi Nàstic de Tarragona, Futbol Club Barcelona. Després en parlem, hi ha molts jugadors, cas de Messi, Suárez, Busquets, Iniesta, que no hi van. Els plans de futur de l'Espanyol els expliquem avui a Esports COPE.
Sí senyor, estan centrats ara mateix en la figura de Naldo. El central serà el proper a arribar quan es tanqui l'acord entre Espanyol i Krasnodar. Ja n'hi ha acord entre Espanyol i futbolista. No vindran més davanters. El club es conforma amb els 4 que té a la plantilla ara mateix. A més, es busquen un o dos jugadors de banda esquerra en funció de com es resolgui el tema Didac Vila.
El proper partit de pretemporada de l'Espanyol és el diumenge, 3 de la tarda, Hamburg Espanyol, un conjunt de la Bundesliga davant l'equip de la Lliga Santander, i avui també juga el Girona, a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona. Barça B, Girona a partir de les 8 del vespre. I atenció, fora del futbol, a les seccions del Barça, un NBA pel Barça, l'assa de bàsquet, Kevin Serafin.
Fitxatge de campanetes, ex-Indiana Pacers, el pivot francès signa per dues temporades amb el Barça. Potència pel joc interior de l'equip de Sito Alonso, tercer francès, que arriba al Palau després de Ertel i Merman.
És el més destacat de la jornada. De seguida comencem a desenvolupar-ho. Arrencarem a París, a la capital de França. Abans, a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, què preguntem?
En Clau Blaugrana us hem preguntat quin és el principal responsable de la sortida de Ney. La majoria de dits apunten...
Opai
d'Onei, efectivament, el que consideren l'ideòleg, d'aquesta fugida de Neymar cap al parc dels prínceps. En clau blanquiblava, us hem preguntat què us sembla que no arribi cap més davanter a l'Espanyol, 50-50, divisió d'opinions, empat tècnic, el poble perico no ho acaba de veure clar.
Avui comentem la jugada amb Josep Maria Minguella i Albert Masnou, el periodista del diari Esport. Recorda, Gil, que un pare sempre vol el millor pel seu fill. Esports COPE, hem començat a caminar amb la Raquel Saez a la producció i Sito Ramírez de la sala de màquines. 90 segons, inclús 60, i tornem.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Como un fantástico frigorífico Combi No Frost Bosch de 306 litros de capacidad por solo 449 euros.
Aquí, en Hipercor y en hipercor.es.
Excepto en los centros de Arroyo Sur y Arroyo Molinos.
A l'estiu, vacances i relax. I Esports COPE t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3 i 25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
COPE, estàs informat.
Dos quarts de 4. Neymar ja és passat al Barça. Les últimes hores, el jugador, com sabeu, si no ho reiterem, ho tornem a explicar, ha pagat els 222 milions d'euros. Ho repetim, no? Si tot, 222 milions d'euros de clàusula de sortida i ja parla com a nou jugador del Paris Saint-Germain. Abans, s'ha acomiadat a la xarxa social Instagram del Barça, de l'afició del Futbol Club Barcelona, amb elogi, sobretot, cap a Leo Messi. De seguida estem a París. Abans, al Barça. Què diu un cop ja és oficial que Neymar ha deixat el club, a més amb temes pendents? Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, sense embuts, clar i molt contundent. Així ha defensat la gestió del club Josep Vives, portaveu del Barça, davant la situació del club en el cas Neymar, afirmant que han actuat de forma molt seria i professional i que en cap cas s'han sentit utilitzats.
Esa prima de renovación del contrato el club no la va a pagar. El club no la va a pagar. Cuando se depositó en esa notaría había tres condiciones. Había una primera condición que era que el jugador no hubiese negociado su salida del club con cualquier otro club durante el mes anterior al momento del cobro. La segunda cuestión era que manifestara explícitamente su voluntad de cumplir el contrato. Y en tercer lugar, el pago de esa cantidad no se iba a realizar hasta el día 1 de septiembre. Porque si se hacía antes, nos podíamos encontrar en que se pagara la cantidad en concepto de prima de renovación y con la ventana abierta todavía de fichajes hasta el día 31 de agosto, el jugador pudiera igualmente aceptar otra oferta y marcharse.
Atenció, el club no pagarà els 26 milions d'euros de prima de renovació, pacte que van firmar l'octubre del 2016, una prima que eren de 40 milions, dels quals 14 ja es van pagar els Neymar. Els 26 que quedaven, el Barça els va congelar a una notaria de Barcelona i, com bé ha confirmat Josep Vives, el club no pagarà els 26 milions d'euros. A més, Josep Vives però ha demanat discreció i tranquil·litat en la forma de gestionar el xec de 222 milions d'euros que Neymar ha deixat a les oficines.
I sobretot molt de cap per gestionar 222 milions d'euros. Gràcies, Joan. El Barça, que és un dels actors del traspàs més gran de la història del futbol. Marxem a París. Capital de França, que avui pot ser la capital mundial del futbol. Helena Condis, Parc dels Prínceps, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Allà hem vist a Neymar ja parlant com a nou jugador del Paris Saint-Germain. El discurs, els motius, el que pensa, en realitat, hem escoltat per primera vegada la veu de Neymar després de tot aquest colabrot.
Sí, ha entrat amb un somriure d'orella a orella, ha vist que a primera fila estava asseguda tota la seva família, també els seus amics eren a la sala, drets, els han estat saludant un a un. Feia temps que no veia Neymar tan elegant, Albert, tratge negre, camisa blanca, corbata. S'ha assegut al costat del president del PSG en una sala de premsa que estava plena a rebossar. De fet, em diuen que hi ha més de 400 periodistes acreditats. Quasi res. Neymar diu que fa dos dies que ha pres la decisió, la més difícil de la seva vida. Deixa clar que no ve al PSG per diners, ni perquè aquí vulgui ser l'estrella lluny de Messi. Neymar ha repetit que ve per projecte esportiu, perquè és un gran desafiament i vol fer història i guanyar la Champions amb el Paris Saint-Germain.
Creo que es muy distinto hablar de protagonismo. No es lo que quiero, no es lo que he venido a buscar. Vine a buscar algo nuevo, un nuevo desafío, cosas, títulos, lo que la ficción lo merece. Y creo que lo que este club lo merece. Por eso he venido. Lo que tengo que decir a esas personas es que no saben exactamente nada de mi vida. Nunca he sido movido a dinero. Nunca ha sido la primera cosa en que pensé. La primera cosa que pienso es mi felicidad,
juntamente con la felicidad de mi familia.
Con mi familia también.
Y yo estoy muy feliz.
Estoy muy feliz.
Aquest és Neymar, amb les primeres impressions, les primeres Neymar. Paraules, els motius pels quals Neymar deixa el Barcelona i arriba al Paris Saint-Germain. Clar, en l'aire hi havia moltes preguntes, Helena, per fer-li a Neymar, però sobretot una que canviava molt la situació. Aquell missatge a les xarxes socials de Piqué amb la fotografia amb Neymar, el per què d'això? Quin és el misteri?
Doncs Neymar ha reconegut que ha tingut molts dubtes perquè el Barça estava bé, perquè estava a gust amb els seus excompanys i entre tots, evidentment, com ja hem explicat, el van intentar convèncer durant la gira. Un dels que més va ser Gerard Piqué i Neymar ha parlat del famós tuit del central confirmant el que no s'ha donat, que Neymar se queda, i ha dit que ell no era partidari de que Piqué el fes.
Ha sido un momento de broma, estábamos pues en día libre, nos juntamos para comer y ahí él acabó poniendo la foto, estábamos haciendo ahí en plan un poco de broma. Yo le pedí que no lo pusiera porque no lo sabía, no lo tenía claro de cómo iban las cosas, no tenía decidido todavía. Mi cabeza iba, pues estaba pensando en muchas cosas y yo no lo sabía.
Un Neymar que espera que els aficionats del Barça no li guardin rancor i ha insistit en que ja està llest i té ganes de demà jugar contra l'Amiens, si Unai Emery evidentment ho vol. El partit de Lliga, que per cert, Albert, s'ha retrasat 15 minuts, començarà a les 5 i quart perquè abans presentaran a Neymar davant dels aficionats al Parc dels Prínceps i ha convingut al club que el millor era retrasar-lo 15 minutets.
Molt bé, insisteixo, hi ha moltes preguntes, algunes d'elles que han obtingut resposta avui en aquesta posada de llarg de Neymar. Una d'elles, com afecta aquest fitxatge al Paris Saint-Germain, si realment pot afrontar aquest fitxatge. Què diu el conjunt parisí?
Doncs el Khelaifi ha dit que aquest fitxatge, el president del PSG, sí, va més enllà d'un tema esportiu perquè guanyen com a club molts diners amb la marca Neymar. I atenció, perquè s'ha rigut d'aquells que acusen el PSG d'incomplir el fair play financer pagant aquesta clàusula de 222 milions d'euros de Neymar.
Sobre el fair play financiero hemos sido muy, muy transparentes desde el primer día y seremos hasta el último. Estamos de acuerdo con todas las normas de FIFA, de UEFA, del fair play financiero. No hay ni un tipo de problema en este sentido. Y los que están hablando de fair play financiero, pues les digo que van a hacer un café, a tomar un café y no se preocupen con ello.
Vaja, que està molt tranquil el president del Paris Saint-Germain, el Khelaifi. Ja ens has dit que demà presentació, per això el partit davant l'Amiens, primera jornada de l'Alicant, de la Liga Francesa, va amb una mica més de retard. Alguna coseta més que apuntar des de París, des de França, Helena? Ai, em sembla que hem perdut a l'Helena Condis des de París. Jo crec que està tot explicat, tot escoltat, amb un afegit, que és que Neymar, en el missatge que va donar a última hora d'ahir a la nit, abans de sortir aquest matí cap a París, deia que per segona vegada a la vida ha portat la contrària al seu pare, entenent que el seu pare era partidari que continués al Futbol Club Barcelona. Helena, en una frase, tanquem.
M'ha agradat el moment en què el president El Khelaifi li ha dit a Neymar allò que tant els agrada als jugadors escoltar, que és el millor jugador del món, que és un somni tenir-lo al seu equip, que no és una vendetta perquè el Barça va intentar fitxar Verratti, sinó que ells sempre havien volgut comptar amb Neymar, i ha remarcat que el brasiler no ve per diners, perquè si volgués cobrar més hi hauria altres clubs disposats a pagar-li encara una xifra més alta.
Molt bé, t'escoltem al llarg de tota la programació, no només esportiva d'aquesta casa, amb els protagonistes després de la notícia del fitxatge de Neymar pel PSG i d'escoltar el brasiler ja ex del Barça. Helena, gràcies.
Fins ara.
I sabem, i ho sap el Barça, que disposa de 222 milions d'euros per fitxar. Li podem treure impostos, però continua sent una quantitat molt i molt important. Atenció, el que ha dit, fa uns minuts, Loren és el director esportiu de la Reial Societat. Atenció al que ha dit sobre el central Íñigo Martínez i el Barcelona.
Sí que oficiosamente se han puesto en contacto con el club, manifestando un posible interés, pero no hay nada oficial, no hay nada oficial por parte del Barcelona, más que simple mero contacto, bueno, pues que podría ser una alternativa. Lo que sí puedo decir es que la Real Sociedad, tanto al Barcelona en esas conversaciones oficiosas como al entorno del jugador y al propio jugador, se le ha manifestado que la Real Sociedad no tiene ningún interés en tener ningún contacto con el Barcelona ni negociar nada de nada.
Veurem el Gamper és dilluns. Veurem si el Barça accelera gestions ja amb aquest xec, amb aquests 222 milions d'euros, i per dilluns incorpora algun futbolista. Tot això avui juga el Barça. És el quart partit de pretemporada. Juga el Barça a les 8 del vespre davant el Nàstic de Tarragona. Ho fa el nou estadi. No estaran Messi, Suárez, Piqué, Busquets, Iniesta, i pot debutar o redebutar amb el Barça Gerard Deulofeu. Ampliem, Anaïs Martí. Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Doncs sí, a banda dels cinc que has mencionat, tampoc estaran aquesta tarda a Tarragona Samuel Umtiti, Rakitic ni Aleix Vidal. Aquest grup de vuit futbolistes han entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva a 9:15. Les novetats en aquesta llista de Valverde les marquen, com deia Gerard Deulofeu, recuperat ja de la lesió que va impedir que viatgés als Estats Units. Apunta a titular amb Munir i Paco Alcácer. Significaria, com deies, el seu redebut amb el Futbol Club Barcelona. També estaran André Gómez i Ter Stegen, que s'han incorporat aquesta setmana, tenien permís perquè van jugar a la Copa Confederacions, per tant, primers minuts també per ells en aquesta pretemporada. Veurem també si Valverde li dona minuts a Douglas, que està pendent de resoldre el seu futur. Sabem que el club encara no s'ha reunit amb el representant, ho faran a partir de dilluns. Pel que fa al rival, el Nàstic ha entrenat aquest matí i podrien debutar els quatre fitxatges presentats ahir: Omar, Bernabé, Bustos i Jiménez. Dir-te també que s'han venut pràcticament totes les entrades al nou estadi de Tarragona per presenciar aquest partit. Les taquilles, això sí, estaran obertes fins a la mitja part. Els preus van des dels 15 euros al gol, 20 a preferent i 30 a tribuna.
Molt bé, a partir de les 8 del vespre, Nàstic-Barça. T'escoltem després, Anaïs, gràcies.
Adeu.
Temps d'opinió del programa avui amb el Minguella, el nostre Josep Maria Minguella. Minguella, encantat de saludar-te. Bona tarda.
Igualment, com aneu?
Bé, i vos?
Bé, home, estic aquí a Guimarà, al meu poble.
Home, bona temperatura que ha de fer.
Sí, home, està una mica millor que a Barcelona, però també fa calor. I aquí interessant-me molt per aquests greus problemes que heu estat explicant, que dic, hosti, això està amb caiguda lliure.
Deixa'm que saludi el teu partener, que és l'Albert Masnou, periodista del diari Esport. Albert, com va? Bona tarda.
Hola, què tal, com estem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Jo us vull preguntar, vosaltres que esteu ben informats, sobre el que ha de fer o creieu que farà, que potser no és el mateix, el Barça amb aquesta injecció econòmica de, veurem amb què queda, però d'inici jo situo la xifra en 222 milions d'euros. Què farà o què hauria de fer el Barça, Minguella?
Home, el que hauria de fer és sobretot anar-se'n uns dies de vacances.
Per què?
Home, per tranquil·litzar-se, per no prendre decisions equivocades, perquè qualsevol que algú del Barça s'apropi a qualsevol club parlar amb algun jugador li donarà un subidon impressionant, i perquè se'n vagi un jugador no passa res.
Albert, sí. L'Albert Masó és un dels periodistes que en tot aquest afer, entenem, afer Neymar, ha anat seguint la pista del que deia, pensava i explicava Neymar i el seu entorn. I ara què ha de fer el Barça, Albert?
Jo crec que mestres com el Josep Maria n'hi ha pocs. I ell sap tot el que s'ha de fer en aquests moments. A més, el Barça té fresc el que va passar també després del que va passar amb el Figo.
Sí.
Llavors,
sí,
és una experiència que s'ha d'aprendre. Vull dir, no es poden cometre els mateixos errors. Jo crec que si realment l'equip necessita fitxar, que es fitxi. Si no s'ha de fitxar, no passa res, eh? Es pot fitxar l'any que ve, eh? Vull dir que si realment vols, ara m'ho invento, el Griezmann, i ara val 200 i el desembre val 100, seria una tonteria fitxar ara, per exemple, si vols aquest jugador, que jo no sé si vols aquest jugador. No vull dir que has de tenir cap i has de tenir lucidesa, perquè amb calent i sota pressió només es poden cometre errors.
Ha vingut Deulofeu, l'han recuperat, ha arribat Semedo. Necessita fitxar el Barça, Josep Maria?
Home, és evident que si Barcelona té una urgència amb cometes, que ja dic que no és urgència perquè hi ha bastant temps per endavant i no passa res, perquè si és un bon jugador no tindrà problemes d'adaptació encara que arribi, com ha passat amb molts jugadors que arriben avui i demà passat ja debuten, per exemple el Carrivaldo i altres, doncs si d'això no té per què tenir pressa. Però sí que de l'estructura imaginària o real que hi havia fa 15 dies, quan els tècnics del Barça, els tècnics parlo allà tots pensant aquí jugarà aquest, aquí jugarà aquell, aquí no sé què i no sé quantos i tal, ha caigut una pota, i la pota d'aquesta, això és el Neymar. Per tant, el que és evident és que si es té de cobrir, no amb urgència, però sí amb necessitat, un puesto és el del Ney, res més. Si aconsegueixes apalancar aquest puesto amb un jugador que no serà el Ney, perquè tindrà altres condicions, altres característiques, de por l'altre secundari. I això es té de tenir claríssim. No és com si se te punxa una roda i dius, home, hauríem de, el cotxe hauríem de posar aire condicionat. No, primer arregla la roda, després ja, si la roda funciona, ja posarem aire condicionat.
Bona comparació. Albert, estem a 4 d'agost, recordo, el mercat es tanca a finals d'aquest mes. Clar, ara la resta de clubs on el Barça vagi a trucar a la porta saben que el Barça té 222 milions d'euros. Que fàcil tampoc ho trobarà el Barça, no?
Jo crec que, a veure, se li ha complicat la vida una mica al Barça, és evident, però l'error en si no és que se te'n vagi el Neymar. Aquestes bogeries del món del futbol són, passen molt en tant en quant, però poden passar. Jo crec que si hi ha un error aquí és que si tu saps que necessites doncs, un migcampista, un lateral i no sé què més vols reforçar, doncs això el mes d'abril ja ho has de tenir molt clar. I a més has de començar a treballar en aquesta línia perquè quan s'obri el mercat tu ja tinguis les idees molt clares. Sàpigues quins jugadors vols, els hagis contactat i quan arribi un moment els fitxis. Jo així ho vaig dir als membres de la directiva, que s'estaven equivocant perquè no pot ser que vagis de tard, perquè si vas de tard només trobaràs coses cares i segurament les bones ja te les hauran agafat altres.
Us demano un cromo o diversos cromos. Minguella, tu ara has de fitxar pel Barça. A quin jugador, quins jugadors portes?
Jo ho tinc claríssim.
Digue'm.
Jo fa 3 dies vaig parlar amb els 3, els que jo considero 3 millors directors esportius o scouters del futbol, amb fets, no perquè li han donat una medalla o li han donat tot això. I els 3 han coincidit amb el Mbappé.
Mbappé.
Sí, els 3 han coincidit. Escolta, se te'n va el Neymar. Tu què faries? Tu series el director esportiu de Barça, què faries? Aniria perquè et jugava altra cosa, que el puguis pagar, que el jugador pugui venir, que tingui altres... Però el mercat mundial, el jugador amb més perspectiva, al puesto del Neymar, és aquest jugador, no n'hi ha un altre, però destacat, i a més, una temporada amb un equip pues, que és bo, però que tampoc era l'altre món, com és el Mónaco, i és un jugador que desborda, fa gols, tal, i té joventut, que és un risc, perquè això es té de confirmar, o és un avantatge, a millor tens jugador per 10 anys.
Veurem, cromo o cromos de l'Albert Masou?
És difícil, jo no soc director esportiu, soc...
ho sé.
Soc una altra cosa, jo. Si soc algú, soc una altra cosa. Però, i a més, a vegades per fitxar un jugador no només depèn de la seva qualitat tècnica, et pot agradar molt un jugador o un altre, sinó per jugar un lloc com el Barça és més important quasi el coco que el nivell tècnic esportiu. Jo no sé com va... amb aquesta... com s'adaptaria un club gran al Dembélé. És un jugador que a mi m'agrada molt, però jo no sé si de coco està preparat per anar amb un equip gran. Això és un repte. Fa un any no el va voler assumir ell mateix. Per tant, em crea alguna reserva. Però jo et dic, no el conec. Si el conegués, t'ho podria dir.
Molt bé. Mbappé i Dembélé, a sobre de la taula. Segur que hi ha més noms, però volíem jugar a un joc que es fa molt a l'estiu. Minguella, perdona, crec que volies apuntar alguna cosa.
No, que n'hi ha més noms, home. Sí. Tu m'has dit això, jo no em comprometo. Jo he dit que vaig fer aquesta petita enquesta amb gent amiga de primeríssim nivell.
No m'has dit els noms.
No, és igual, però si tu penses quins són els millors directors esportius dels últims 10 anys...
Vinga, vas parlar amb Monchi.
Jo no ho he dit.
Ja.
El que va fer el Mónaco, que el Mónaco és una fàbrica de fer jugadors i vendre'ls caríssims. I algú és el responsable d'això. No? Perquè això, les coses no passen perquè sí. Mónaco fa 5 o 6 anys estava a segona divisió. I de cop i volta comença a fabricar jugadors, pam, pam, i el City em paga 50 per un, i em paga 56 pel Mendy, no sé què, no sé quantos. Home, el que va fer aquest equip dues vegades, perquè l'any passat ja li van vendre aquell el Martial o no sé què amb el United, també del Mónaco. Aquests són els que en saben d'això de jugadors.
Molt bé. Minguella, Masnou, Josep Maria, Albert, que gràcies. Veurem com acaba la història, encara queden dies.
Sí, home.
Sí. I ara qui ha de moure fitxa i ha de moure fitxa de forma intel·ligent és el Futbol Club Barcelona, que per això té la gent...
Això està fet. Allí hi ha gent que ho domina, aquest tema.
Bon estiu, bones vacances. Si teniu, bon cap de setmana. Digues.
Si teniu dies, podeu venir a Guimarà, que són les festes medievals, us ho passarem...
Començo dilluns vacances, Minguella, no m'ho diguis dues vegades.
Passa't per aquí, nano.
Després et truco.
Vale.
Adéu, Minguella. Albert, gràcies.
Adéu.
Cuida't, una abraçada.
Adéu, vagi bé.
vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3 i 25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
Cope, estàs informat.
Deu minuts mal comptats i les 4 de la tarda. Informació de l'Espanyol i informació Esports Cope. Atenció, l'Espanyol no fitxarà cap davanter, tot i la sortida de Felipe Caicedo. L'entrenador Quique Sánchez Flores entén que amb Gerard Moreno, amb Leo Baptistao, amb Sergio García i també amb Álvaro Vázquez és suficient. Naldo arribarà segur, s'espera Didac Vila i es vol un altre jugador per la banda esquerra i això pot suposar la sortida de Melendo, sortida cedit de Melendo si és que es produeix. Concentració de l'Espanyol esperant el partit de diumenge davant l'Hamburg. Javier de Aro, director de Tiempo de Espanyol. Javi, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos explicas?
Bueno, de todo lo que habéis comentado, también lo hemos hecho en el programa del mediodía, que creo que está todo clarísimo en ese sentido, las directrices de Quique, que le ha dado tanto a Jordi Lardín como a Óscar Perarnau. Y la única duda que yo tengo es en el tema Melendo. No creo que Melendo salga cedido, y a mí me huele más la opción de que si hay una buena oferta por Hernán, y las hay, Hernán Pérez salga del Real Club Deportivo Español, porque además también ayudaría a bajar un poquito más la masa salarial. Y luego también hay dos jugadores que tienen un cierto futuro complicado en el Español, como son Pape Diop. Yo he podido hablar con Pape Diop, le pregunté si iba a seguir en el Español, lo que queda, digamos, si iba a seguir esta temporada, y me dijo que no lo tenía, que no estaba nada claro aún. Estamos hablando de que Diop acaba el 30 de junio del año 2018, y luego Álvaro Vázquez. Hoy ha habido una parte entre Álvaro Vázquez y Quique Sánchez Flores, por supuesto no sé lo que se han dicho, pero yo creo que Álvaro se le va a buscar una salida, y por lo tanto veremos qué ocurre, y porque van a haber muchísimas novedades al ver de aquí al 1 de septiembre en el Real Club Deportivo Español. Está claro que lo prioritario es un central, que será Naldo. Didac será el lateral, aunque yo sigo diciendo que el Español tampoco puede esperar mucho hasta que llegue esa fecha, porque solo tenemos un lateral. Y luego hay una preocupación para mí muy grande, que lo llevo reflejando desde hace unos días, que es la portería.
Con la lesión de Diego López, efectivamente.
Sí, porque Pau está tocado.
Bueno, vamos a ver qué
veremos.
Pasa.
No, es que Pau lleva dos días sin entrenar. Esta tarde a las 6 hay entrenamiento. Y va a ser un entrenamiento ya para preparar el partido del domingo frente al Hamburgo. Si no está Pau, empezaré a preocuparme de verdad, porque entonces solo quedan dos porteros, que es Edu Frías, jugador del B, y el juvenil Adri Alonso, con el que confía muchísimo Quique Sánchez Flores. Pero estamos hablando de dos juveniles para un partido contra el Hamburgo. Hombre, yo creo que Pau estará para el partido de Liga del Sevilla, pero Diego López cuenta que como mínimo va a estar un mes aún sin pisar un terreno de juego.
Esta tarde, el entrenamiento del Español y la advertencia que nos hace Javier de Aro de cara al partido del domingo, 3 de la tarde, Hamburgo-Español. Vamos a ver si está Pau. Oye, muy rápidamente, ¿qué ha dicho Gerard Moreno?
Bueno, ha dicho, entre otras cosas, que está tranquilo con el tema de su 50% que tiene repartido el Español y el Villarreal, que él no piensa en eso, que cuando tenga que llegar algo ya llegará, pero que él es feliz aquí. Y sobre todo ha hablado de un poco de lo que espera de cara a la próxima temporada, es decir, los objetivos del equipo, si es posible mejorar el octavo puesto del año pasado.
El que crec és que l'equip té una ambició molt forta, que volem superar evidentment el que vam fer l'any passat. No partim des d'un començament com vam fer l'any passat, no? Ja tenim una base, sabem el que volem i el que no volem, i jo tinc molta confiança en l'equip i en tota la plantilla, perquè l'any passat ja vam acabar molt bé, no? Jo tinc bastant confiança en tot el que podem fer aquest any.
Molt bé, aquesta tarda, a partir de les 7, Tiempo d'Espanyol, més informació del conjunt blanc i blau. Javi, gràcies, cuídate.
Buenas tardes.
Poc més de 5 minuts i les 4 de la tarda. Tenim molts temes, anem ràpidament fins a Girona, perquè el Girona juga avui, té partit, 8 del vespre, Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona, rival al Barça B. Quin Girona veurem? Carles Valldellou, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs mira, veuràs el Girona que té ara mateix a la seva disposició Pablo Machín, excepte Juanpe i Carles Planas, que tampoc van poder pujar o jugar, millor dit, dimarts passat en el partit contra el Albion. Per tant, tindrà a la seva disposició el tècnic la resta de la plantilla. Espera donar 40-60 en quant a minuts a la plantilla, especialment els 60 pels menys habituals o pels que s'espera que no siguin titulars a l'inici de Lliga. Ho explicava el tècnic Surià.
La idea primera era jugar dos partidos en los dos fines de semana para que se pudiera jugar esta próxima semana un grupo 60 y al día siguiente 30 y viceversa. Y luego pues la última semana ya que pudieran acumular esos 90 minutos para tener una preparación creemos que óptima a la hora de encarar el primer partido de Liga.
Encara està a l'espera de reforços al Girona. Aquesta tarda, aquest vespre, expliquem des de la ciutat esportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona, aquest Barça B Girona. Carles, gràcies.
Molt bona tarda.
Ens queda bàsquet, motor i atletisme. En bàsquet, Hill, el Barça té el seu fitxatge en principi estrella de cara a la nova temporada, l'ex-NBA Kevin Serafin.
Us el presento. 27 anys, 2'06, 130 quilos, 17è en el draft del 2010, escollit llavors per Chicago. El senyor cobrava a Indiana la passada temporada 1,8 milions de dòlars. Signa per dues temporades per la disciplina blaugrana, un Barça que ja va voler Serafin la passada temporada, no va poder ser. I ara sí, arriba dues campanyes pel projecte de Sito Alonso i ja s'estrena saludant a l'afició.
Hey fans, this is Kevin Serafin and I'm really excited to join the FC Barcelona and play the EuroLeague with you guys. And I hope so I can meet all the fans and so we can get a lot of wins. So all I have to say is visca el Barça.
Visca el Barça, eh? Li ha quedat molt bufó al pivot francès. Recordem, 4,7 punts, 2,9 rebots de mitjana Indiana. Experiència ACB en el blockout de la NBA. En el lockout de la NBA va jugar 10 partits a Vitoria. Tercer francès que arriba al vestidor del Palau amb Bertel i Merman.
I el veurem abans de vestir la samarreta del Barça a l'europeu de finals d'agost, inicis de setembre. Kevin Serafin, dues temporades, nou jugador del Barça a l'ASA de bàsquet. Vinga, sobre les dues rodes, anem cap al final del programa. Raquel, actualitzem el Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme. Com han anat els primers entrenaments?
Hola, Albert. En los entrenamientos de esta mañana, el más rápido ha sido Dovizioso, el mejor de los nuestros, Pedrosa, séptimo. Tras un mes de descanso, el Mundial de Motociclismo se reactiva. Este fin de semana, como decimos, Gran Premio de la República Txeca en el circuito de Brno. El mejor de los nuestros, decimos, es Pedrosa. Vamos a recopilar un poco cómo quedaron los pilotos catalanes antes del descanso del Mundial. Marc Márquez llega líder de MotoGP, seguido de Viñales, y en Moto3, Joan Mir encabeza el Mundial.
Muy bien, atentos a Marc Márquez, lo que pueda pasar en relación al Campeonato del Mundo en este Gran Premio de la República Checa. Gracias, Raquel. Y otra gran cita que arranca hoy, pero que nos va a centrar sobre todo mañana, va a centrar la atención a partir de las 11 menos cuarto con la última carrera de Usain Bolt. Parlem del Mundial d'Atletisme, pel que fa als nostres, què, Gil?
Si Bolt no guanya, jo no vinc demà a treballar. Pel que fa als nostres 55 atletes, defensem l'or assolit a Pequín, el va assolir Miguel Ángel López en els 20 marxes. Anem a veure, no arriben en el millor moment ni Ruth Beitia ni Orlando Ortega, els ha dit 110 tanques. Fins a on arribarà el moment d'Adel Metzal? Anem a veure-ho. 8 atletes catalans a la selecció de Raúl Chapado. Ja mateix, avui, primera final. Demà, la d'Usain Bolt.
Molt bé, estem a l'últim minut d'Esports Cop. Hem parlat de moltes coses, però segur que el poble, la parròquia d'aquesta casa, necessita saber què ens hem deixat, Gil.
Doncs ens hem deixat el post de Gerard Piqué, que has pujat a les xarxes una foto abraçant-se amb Neymar. Pelillos a la mar.
Apostes que va.
Pelillos a la mar. Pelillos a la mar, eh? I ens hem deixat que tanca l'escola del Barça de futbol al Marroc, després de 3 temporades. El club no especifica els motius.
Molt bé, Gil, ho deixem aquí, marxem, arribem a les 4 de la tarda, més informació als butlletins horaris i a partir de 8:45, Deportes Cope a la Linterna. Com sempre, gràcies per l'atenció dispensada. Que vagi molt bé.